notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 14 de gener de 2023. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, mantindran una trobada en les properes hores per mirar d'arribar a un acord per aprovar els pressupostos del govern per aquest any. De moment no han volgut especificar ni el dia ni l'hora per mantenir la discreció sobre les converses. Els Mossos d'Esquadra investiguen tres menors per l'agressió a un professor a un institut de Barcelona. Judit Peñaranda, bon dia.
Bon dia, Efren. Els fets han tingut lloc dijous a l'Institut Escola El Molí, on cinc alumnes de segon d'ESO han agredit un docent que els cridava l'atenció. Tres dels nois seran investigats per un delicte de lesions, mentre que els altres dos, en ser menors de 14 anys, no són imputables.
La ciutat de Terrassa ha viscut aquest migdia una de les mobilitzacions més multitudinàries que es recorden a la ciutat.
81 entitats i milers de persones han conformat una marxa que ha reivindicat una sanitat pública de qualitat i s'ha exigit la millora de les condicions laborals dels treballadors del sector.
En clau cultural arrenca la 36a edició del Tradicionarios.
Amb el concert Jordi Fàbregas, denominació d'origen, el Festival de Música Folk ha donat aquest divendres el tret de sortida a tres mesos de propostes d'arrel, fusió i música tradicional.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps important que ens arribarà a partir de demà diumenge al migdia, amb un descens important de la temperatura, algunes precipitacions, ventades i neu al Pirineu, sobretot al sector occidental. Una situació que s'allargarà pràcticament durant tota la setmana. Com a mínim, la sensació de fred. De moment, però, estem a l'espera aquesta tarda amb el pas de bandes de núvols alts que circularan pel país d'oest cap a est. Al vespre es farien més espessos, tot i que avui no esperem precipitació. Avui la temperatura, transitòriament, la màxima serà més alta, tret de punts de la plana de Lleida, on serà lleugerament més baixa. El camp de Tarragona fins i tot es podrien arribar a fregar els 18 o puntualment els 19 graus. Demà diumenge, sol o pinzellades de núvols alts fins a migdia. A partir de llavors, la nuvolositat de tendència a guanyar ràpidament terreny d'oest cap a est i amb precipitacions que faran acte de presència ja al vessant nord del Pirineu a partir del matí, s'aniran extenent a la resta del Pirineu. També a la tarda, precipitacions al quadrant nord-est del país. Cota de neu en un primer moment al voltant dels 1.200 metres, baixant cap als 1.000. Al vessant nord del Pirineu, al final de la jornada, la cota se situarà al voltant dels 800. Temperatura màxima i mínima demà clarament més baixa, fins i tot la mínima es donaria al final de la jornada. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, la circulació es manté encara força estable, en general, a les principals carreteres i autopistes. Irònicament, parlaríem d'un tram de retencions a la Ronda de Dalt de Barcelona entre Sant Gervasi i la zona de Vall d'Hebron. Això en sentit Besòs, tret alguns punts d'intensitat arreu. En general, com dèiem, circulació encara còmoda. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. Bona tarda. I en esports, el Barça de bàsquet es queda fregat a la remuntada davant d'un Efes en mode campió de l'Eurolliga.
L'equip turc va dominar durant gairebé tot el partit i, tot i reaccionar en el quart-quart, l'empenta de Mirotic i Higgins no va ser suficient per evitar el 75-80 final.
A les vies de so, Jaume Dormoa. A la producció, els serveis informatius de la xarxa i us parlen Judit Peñaranda i Efrén García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa migdia. Amb Efrén García.
Bon dia. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, mantindran una trobada en les pròximes hores per mirar d'arribar a un acord per aprovar els pressupostos del govern per aquest any. De moment, però, no han volgut especificar ni el dia ni l'hora per mantenir la discreció sobre les converses.
Pere Aragonès anunciava ahir des de Manresa que les hores vinents serien decisives per arribar a un acord sobre pressupostos. Aquest matí feia una crida a la responsabilitat dels partits per tancar els comptes.
La majoria de la població, que és la que necessita, que posem sempre, i ara avui també, des del govern de Catalunya i des del Parlament, és la majoria de la població la que necessita avui, que tenim l'oportunitat de posar tots els recursos disponibles, totes les eines, també les que estem discutint aquests dies, al servei de la ciutadania. Aquesta responsabilitat també l'hem d'exercir.
L'alcaldable d'Esquerra Barcelona, Ernest Maragall, ha assenyalat directament al PSC.
Aquí està jugant el PSC quan segueix donant llargues i segueix, diguéssim, quan ja està tot parlat, quan ja està tot decidit, quan ja està tot negociat, quan ja està tot treballat, però encara no dona... A quins interessos representa? No els de la ciutadania.
Aquest matí, des de Sant Cugat, Salvador Illa ha assegurat que estan oberts a escoltar sempre i quan s'acceptin les seves propostes.
Efectivament, jo he tingut un contacte recent telefònic amb el senyor Aragonès i hem quedat amb el president de la Generalitat i hem quedat que ens veurem en algun moment i no, per discreció no concretaré ni quan ni on i no hi ha, diguem-ne, cap llindar de temps. És a dir, el pressupost està prorrogat, si la proposta o oferta que fa la nostra formació política doncs és acceptada per el govern de Catalunya, doncs seguirem treballant i si no, doncs ja ho he dit abans, el senyor Aragonès ha de buscar suports, pot buscar suports a altres formacions polítiques, no?
Per la seva banda, Junts per Catalunya ha reunit el seu Consell Nacional a Igualada. Des d'aquí, el secretari general de la formació, Jordi Turull, demana a Aragonès que s'impliqui en la negociació dels comptes.
I per nosaltres no quedarà de reunir-nos i de defensar aquestes propostes i mirar d'aconseguir-les. Però també li demanem al president Aragonès que ha d'assumir la seva responsabilitat que li pertoca i ha d'implicar-se en la negociació perquè així, amb perdigonada i de manera laberíntica i jugant a tres bandes i jugant a més a cuit d'amagar, és impossible, permeteu-me, arribar a qualsevol acord i crec que no només amb nosaltres.
Un dels punts que s'estaria negociant en els comptes és el desbloqueig de l'ampliació de l'aeroport del Prat. L'alcaldable d'Esquerra Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat que en una entrevista a La Vanguardia que reobrirà el debat després que el govern espanyol i AENA el descartessin fa un any a causa de la polèmica pel valor ecològic dels terrenys de la Ricarda.
Els ajuntaments de tot l'estat espanyol tenen una cita amb la democràcia aquest pròxim mes de maig. Se celebraran eleccions municipals i s'escolliran més de 67.000 representants dels consistoris locals. També, el mateix 28 de maig, hi haurà l'elecció d'alguns governs autonòmics i el govern central. A Granollers, avui dia, les novetats més destacades són que en Comú i Podem, volíem dir, aniran plegats enguany a les eleccions amb una jove representant de només 23 anys i que la nova formació, Valents, presentarà un exregidor del PP al consistori com a cap de llista. Ens ho explica Sílvia Sánchez des de Ràdio Granollers.
Falten poc més de 4 mesos per a les eleccions municipals del 2023 i la llista d'alcaldables a Granollers va sortint a la llum. Molts partits ja han confirmat les seves candidatures a cap de llista, però el Partit Socialista, el grup majoritari al consistori granollerí, és qui encara no ho ha fet oficial. Tot apunta que Alba Barnosell serà la número 1 de la formació socialista, però fins al febrer no tindrem els resultats de l'assemblea del partit, que servirà per escollir la candidatura. Barnosell ja és alcaldessa des que el març de l'any passat i després de 18 anys al capdavant del consistori, Josep Mayoral l'anunciés la seva retirada de l'alcaldia i de la vida política per motius personals. Així doncs, la decisió d'ara fa un any toca revalidar-la en assemblea per a les eleccions. Pel que fa a Esquerra Republicana, Núria Mainou repetirà com a candidata. Fins al moment, la seva candidatura ha estat l'única presentada en el procés de primàries obertes i el seu nom es ratificarà en assemblea el 27 de març. Junts, que actualment compta amb 4 regidors, igual que Esquerra, ha proclamat Àlex Sastre cap de llista de la formació. Sastre ja és portaveu del grup municipal i serà el número 1 per tercera vegada. Ciutadans, amb 2 regidors, proposa Jorge Pavón com a primer de llista i que en aquest mandat ja actua com a portaveu del grup municipal i amb un regidor, Primàries aposta novament per Joan Ricart, qui va ser el candidat més votat amb un 51,15% dels vots. La CUP, per la seva banda, presentarà Josep Maria Gontan, candidat de la CUP en les eleccions municipals del 2007, però en aquell cas la candidatura es va presentar com els Verds CUP. I com a novetat, pels comicis del 2023, al capdavant d'en Comú Podem trobem a la granollerina Patrícia Segura Ruiz, de 23 anys. L'objectiu de les dues formacions, que el 2019 van concórrer per separat, és ara obtenir la representació que en aquell moment no van assolir. Per altra banda, Valents presentarà per primera vegada llista Granollers i l'encapçalarà Ramon Mora, qui va ser regidor del Partit Popular a l'Ajuntament entre 1995 i 1999.
Els Mossos d'Esquadra investiguen tres menors per l'agressió a un professor en un institut de Barcelona.
Els fets han tingut lloc aquest dijous quan un grup de 5 alumnes de segon d'ESO de l'Institut Escola El Molí, al districte de Nou Barris, van agredir un professor que els van cridar l'atenció a un lavabo on s'hi havien quedat un cop acabada l'hora del pati. El professor va denunciar els fets als Mossos, que van traslladar els alumnes a comissaria i van contactar amb els seus tutors perquè els anessin a recollir. El centre ha obert un expedient informatiu per aclarir els fets i compta amb l'assessorament de l'equip tècnic del Consorci d'Educació i la Inspecció Educativa per tal de restablir el clima de convivència el més aviat possible. Tres dels nois han quedat investigats per un delicte de lesions i ja estan citats a declarar davant la Fiscalia de Menors. Els altres dos nois, en ser menors de 14 anys, no són imputables.
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió a una dona trans a Barcelona.
Els fets haurien ocorregut al barri de Poble Sec de Barcelona, on la dona hauria rebut insults transfòbics, segons ha confirmat l'Observatori per l'Homofòbia. Des de l'entitat se li ha ofert atenció jurídica i, en coordinació amb la policia catalana, s'ha posat a la seva disposició un servei de suport psicosocial.
D'altra banda, avui el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha apel·lat a la implicació de tots per poder eliminar aquest tipus d'agressions.
Assegura que es tracta d'una xacra que s'ha de treballar ja des de l'escola.
És insuportable el nombre de dones assassinades per les seves parelles o exparelles, el nombre de violacions, el nombre d'abusos, d'assetjament digital o de control de l'aparell, d'augment de l'homofòbia, i totes aquestes situacions són un fracàs de tota la societat. Tenim molt clar també que l'educació sexoafectiva és la millor política que podem fer avui per prevenir les violències masclistes del demà.
González Cambray ha fet aquestes declaracions durant la inauguració de la jornada Coeduquem per a una societat més igualitària del Consell Escolar de Catalunya, que ha tingut lloc aquest matí a Vilafranca del Penedès.
Dues persones han mort en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a tocar de l'aeroport de Sabadell.
El sinistre ha tingut lloc aquest divendres a la nit a la carretera BV-1414. Al turisme hi viatjava un home de 37 anys que ha perdut la vida en l'impacte. Els dos ocupants de la furgoneta, un home de 42 anys i la seva filla de 13, han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en estat molt greu. Segons ha informat l'Ajuntament de Sabadell, la menor ha mort al centre hospitalari.
La ciutat de Terrassa ha viscut aquest matí una de les mobilitzacions més multitudinàries que es recorden a la ciutat. 81 entitats i milers de persones han conformat una marxa que ha reivindicat una sanitat pública i de qualitat i s'ha exigit la millora de les condicions laborals dels treballadors del sector.
L'estació del nord de Terrassa ha estat el punt de sortida de la manifestació per la defensa de la sanitat pública a la ciutat. La mobilització més massiva feta a nivell local des de la fi de la pandèmia ha comptat amb la participació de 81 entitats. La marxa dels milers de participants que han recorregut els carrers de Terrassa, entre els que hi trobaven membres d'entitats i simpatitzants de la causa, s'han aturat en dues ocasions. La primera ha estat davant l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa per llegir un comunicat oficial de la Comissió d'Entitats per la Sanitat Pública de Terrassa, i l'altra parada ha estat davant l'Ajuntament, que ha posat punt i final després de la lectura d'un manifest que informava les administracions que la lluita continuarà en els propers mesos. De fet, a finals de gener hi ha prevista una vaga de 2 dies, concretament el dimecres 25 i el dijous 26. Les reivindicacions han pivotat amb les següents reivindicacions: el col·lapse del servei d'urgències, les llargues llistes d'espera per la deguda atenció dels ciutadans, els discursos ensucrats, segons Marea Blanca, que no porten enlloc, o la millora de la situació laboral dels treballadors de la primària.
El grup de recerca de l'UPC Biocom, amb seu a l'Hospital German Trias, defensa que cal seguir amb la vigilància davant la possible arribada de variants de la Covid. Tot i això, afirmen que el grau d'immunitat a Catalunya és tan elevat que no ens ha de preocupar per l'obertura de fronteres a la Xina. És una crònica de Susana Soldado Cáliz des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Segons afirmen els investigadors, la Xina està vivint el que nosaltres vam viure el març de 2020. L'elevada població del gegant asiàtic amb més de 1.400 milions de persones pot generar noves variants que acabin arribant a territori català. I és per això que defensen que s'ha de mantenir el sistema de vigilància i la seqüenciació de mostres. Tot i això, des del Biocom asseguren que no ens hem de preocupar si això passa, ja que el nivell d'immunitat de la població catalana és molt elevat. Daniel López és investigador del grup de recerca Biocom i professor de l'UPC.
Jo diria que el grau d'immunitat a nivell col·lectiu aquí és prou gran com perquè no hàgim d'estar preocupats. Si realment és més transmissible, arribarem a tenir-la, però en principi no hauríem de tenir por, és una variant més. Esperem que el nostre sistema immunològic també li pugui fer front igual a les moltes altres que hem tingut.
Per poder mantenir aquest grau d'immunitat, des del grup de recerca recorden la importància de la quarta dosi, sobretot entre els majors de 65 anys i les persones de risc.
La primera jornada de la Marató de Donants de Sang suma 1.062 donacions arreu de Catalunya.
Com és habitual, cada any les donacions de sang es redueixen durant les festes de Nadal, ja sigui pel repunt de grip o perquè les cites familiars centren tota la nostra atenció. És per això que el Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa la primera campanya del 2023 animant a donar sang per restablir les reserves. Des d'aquest divendres i fins al proper dia 20 de gener s'espera que més de 10.000 persones hi participin. De moment han reservat cita prop de 6.000 donants d'arreu del territori. Cal destacar que de les primeres 1.062 donacions, 103 persones ho han fet per primer cop a la seva vida.
Amazon preveu obrir a l'abril el seu nou centre logístic del Far de l'Empordà, que generarà 1.400 llocs de treball.
Les instal·lacions amb més de 50.000 metres quadrats estaran ubicades al Logis Empordà i s'ocuparan dels productes de petit format. La construcció va començar a meitat del 2021 i servirà per complementar els centres logístics del Prat i de Castellbisbal. El tancament del centre de Martorelles n'originarà un nou a Saragossa.
L'Ajuntament de Tortosa adjudicarà i iniciarà en breu les obres del primer pàrquing que s'ha de construir als antics terrenys de Renfe, recuperats al centre de la ciutat després de l'acord amb Adif signat al desembre. Aquest primer pàrquing tindrà espai per a un centenar de vehicles, serà gratuït i espera solucionar la problemàtica dels aparcaments al centre de la ciutat. Ho amplia Dani Camacho des de Canal Terres de l'Ebre.
El segon aparcament previst tindrà una capacitat per a 250 vehicles i estarà tocat de la Ronda Reus. Tots dos s'ubicaran als antics terrenys de Renfe, que l'Ajuntament va recuperar fa justament un mes. A més, la intenció és millorar la mobilitat entre el centre de la ciutat i el barri del Temple, pensant especialment en el comerç local. Ho explicava l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, en una entrevista a Canal TE.
El primer d'ells ja està l'obra pendent ja d'adjudicar, finalitzat ja la presentació de les ofertes aquesta setmana, per tant, la setmana que ve ja obrim les pliques i, per tant, ja iniciem tot el procés per adjudicar-ho i, per tant, també ens permetrà poder tindre un espai que ens generi aquest esponjament, també aquesta millora de la mobilitat pel que fa al centre de la ciutat, al barri del Temple, però especialment també pensat en el nostre comerç local i, per tant, que tinguin aquest aparcament disponible per tal de que la gent pugui vindre a comprar amb molta més facilitat.
Més enllà del curt termini, els canvis urbanístics previstos són de llarg recorregut, des de la connexió dels carrers Martis i Cervantes amb el barri del Temple fins a la configuració dels espais, tot per unir dos barris de la ciutat fins ara separats pels antics terrenys de Renfe.
En clau cultural arrenca la 36a edició del Tradicionarios.
La tenit on s'han. Amb el concert Jordi Fàbregas D.O. al Festival de Música Folk ha donat aquest divendres a la nit el tret de sortida a 3 mesos de propostes d'arrel, fusió i música tradicional. En total, més de 60 grups i artistes passaran per l'auditori del Centre Artesà Tradicionarius i posaran el seu segell a més de 50 activitats. El concert ha reunit un bon grup de compositors joves de música d'arrel, com ara Laia Vallès, Manu Sabater, Pau Benítez, Roger Andorrà, Marçal Ramon i Cati Plana, per arranjar 12 peces de l'univers musical de Fàbregas. Patrick García, Arturo Gaia, Arnau Viols, Jaume Arnella i Cisco Carbonell han estat alguns dels músics convidats a l'escenari. El festival estarà en marxa fins al 31 de març i, tot i que la major part dels actes tindran lloc a la Casa de la Música Tradicional, alguns dels concerts trepitjaran l'escenari del Palau de la Música.
I d'altra banda, aquest vespre arrenca a Menàrguens el tercer Festival Infinit, un festival que va néixer amb el repte de defensar i promocionar la cultura amb propostes musicals de primer nivell des d'un municipi de menys de 1.000 habitants, com ho és el de la Noguera, des de M1FM, Pili García.
Miquel Gil, Wednesday, Andrea Motis i Joan Reig són els músics que visitaran Menàrguens en la tercera edició del Festival Infinit, aquest vespre i els propers 18 de febrer, 11 de març i 15 d'abril, respectivament. El festival va néixer en plena pandèmia per donar suport als músics que ho estaven passant malament, tal i com explica l'alcaldessa de Menàrguens, Anna Maria Calvís.
La gent que es dedica a la cultura, que ho estava passant tan malament en aquell moment, vam dir, escolta, ei, per què no muntem un festival maco, encara que sigui Menàrguens, en un poble de 800 habitants, un poble petit, ens arrisquem i volem tindre aquí caps de cartell i gent important, com aquest any és l'Andrea Motis, i ens agrada molt promocionar doncs, la nostra comarca, la Noguera, la nostra província, que és Lleida, i fer aquest ressò doncs, que aquí també es fa cultura de la bona.
La primera edició va ser gratuïta. Enguany, l'abonament per als 4 concerts té un preu de 20 euros i els concerts individuals de 6. Segons l'alcaldessa, tot i els preus populars, han optat per la taquilla perquè consideren que la cultura s'ha de pagar.
Notícies en xarxa. Esports.
El Barça de bàsquet es queda a fregar de la remuntada davant d'un Efes que va exhibir-se en moda campió de l'Eurolliga.
Els blaugranes van saber reaccionar en un partit que se'ls va complicar des de l'inici, però ho van fer molt tard. L'equip turc va dominar durant gairebé tot el partit i es va plantar a la mitja part 11 punts per sobre del marcador. El Palau es va encomanar a un gran Mirotić que va mantenir l'equip viu fins al final i en Higgins, protagonista de l'últim quart. Però res va ser suficient per evitar el 75-80 final.
Aquest vespre arriba el torn del Girona a la Lliga ACB.
Els gironins reben el Bilbao, que lluita per ser a la Copa. Les últimes victòries els situen 2 triomfs per sobre les places de perill. Els altres 3 equips catalans de la Lliga, Barça, Penya i Manresa, jugaran diumenge. El conjunt vegenc ha anunciat aquest divendres la rescissió del contracte de Tyson Pérez, mentre que el Joventut ha comunicat la lesió de Pau Ribas.
A la Lliga Femenina Endesa, el Cadí la Seu posarà a prova el seu moment més dolç.
Després de 2 victòries a la Lliga i de l'accés als vuitens de l'Eurocup, avui trepitgen la pista de l'equip més en forma de la competició. El València col·lidarà amb l'Espart Girona i que encadena 11 victòries. Diumenge serà el torn d'un duel català a Fontejau, l'Espart Girona-Barça-CBS, o a les 4 de la tarda.
I anem en directe a Mataró, on l'equip local s'enfronta al Mediterrani en partit corresponent a l'onzena jornada de la Divisió d'Honor Masculina. Allà hi tenim el nostre company Jordi Rabassa. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs el partit que ha acabat fa escassos minuts i que s'ha saldat amb una clara victòria del Centre de Natació Mataró sobre el Club Esportiu Mediterrani per 11 gols de 6. Era l'últim partit de la primera volta de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. Tot i la claretat del resultat final, cal dir que el començament de partit no ha estat gaire senzill per als mataronins, que només han aconseguit obrir la llauna amb un gol de Joe Robert Bruce Scott a 43 segons del final del primer quart. Al segon període les coses han canviat, el Mataró ha posat la directa, gols de Quacos a Andrade i una altra vegada Scott, que han servit per col·locar un clar 4-1 en el marcador en arribar al descans llarg. El domini dels mataronins ha continuat en el tercer quart, 2 gols de Pol Daura, un des de penal ha fet pujar el 6-1 en el Lluminós. Aleshores és quan per uns moments ha aparegut el Mediterrani, que ha tingut una breu reacció, perquè en 2 gols de Pol Prat i de Pau Linares han servit perquè el conjunt de Sants es col·loqués amb un 6-3 en contra, però un gol del neerlandès Tom de Verd ha tallat de socarrel aquest inici de reacció del conjunt de Sants. L'últim quart, amb el partit ja mig decidit, s'ha saldat amb un parcial de 4-3 per als locals, que ha acabat doncs definint el resultat final. Centre Natació Mataró 11, Club Esportiu Mediterrani 6.
Moltes gràcies, Jordi. En futbol, el Barça prepara la final de la Supercopa d'Espanya, que l'enfrontarà demà diumenge al Real Madrid a l'estadi Rey Fahd de Riad, a l'Aràbia Saudita. El tècnic Xavi Fernández té els dubtes, d'Osama Dembélé i Frenkie de Jong amb molèsties físiques. L'equip s'estrenarà a les 6 de la tarda, hora d'aquí, a l'escenari del partit.
Mentrestant, aquí es disputa la 17a jornada de Lliga de Primera Divisió amb tots els partits excepte els que impliquen els equips participants de la Supercopa. Aquesta tarda, el Girona rep el Sevilla, serà a 4:45 al Montilivi. Els andalusos marquen la permanència, 3 punts per sota dels gironins, i l'Espanyol jugarà demà al camp del Getafe.
I a la Primera Federació, el Cornellà rep el Nàstic en un partit que serà clau per definir els objectius immediats de tots dos equips, ja que es troben situats en una estratíssima part mitja de la taula, informa Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
Raúl Agnès ha mostrat preocupat per la falta de fiabilitat en defensa del Nàstic a les portes de disputar el darrer partit de la primera volta. El rival és el Cornellà i l'encontre que jugarà en un camp 5 estrelles, l'RCDE Stadium, camp on sempre juga l'Espanyol de la primera divisió, que el cedeix aquesta temporada a l'equip veí. En la roda de premsa prèvia a l'encontre, el tècnic de Mequinensa diu que s'ha de treballar més la defensa al marge de si arriben o no reforços en aquesta demarcació.
El que hem d'assumir és que portem massa gols en contra. I així és molt difícil. Portem 24 gols en contra. A mi no m'havia passat mai, perquè normalment els meus equips encaixen molt poc. Venim de ser l'equip menys golejat. 21-22 portes a 0. I aquest any ens fan gols amb els mateixos defenses, menys un, amb el mateix porter, amb Pedro. No ens fan gols de transicions, ens fan gols que estan ben parats, i un entre pel mig, o a vegades s'entren i està un paio sol. Estem fent errors de bulto que ens estan condenant molt.
En un partit on el Nàstic no estarà sol, més de 700 persones es desplaçaran amb més de 3 autocars aficionats del Nàstic, que Raúl Agné també considera que ajudaran a l'equip en un camp fred. Un partit que jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
I quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova a Brian i Charles. Un particular inventor que viu aïllat de tot fabrica un robot perquè li faci companyia. També s'estrena El Suplente, un film argentí protagonitzat per un mestre que comença a treballar a un barri marginal de la perifèria de Buenos Aires. I Eduardo Casanova presenta un film inclassificable que ja ha aconseguit molt bones crítiques, La Piedad.
Me llamo Brian. Esta es mi infame despensa de los inventos. En realidad es un establo. Las cosas estaban un poco patas arriba en mi vida. Estaba muy depre. ¡Ah! Porras fritas. Y me puse a hacer cosas.
Brian i Charles arrenca amb en Brian, un particular inventor que viu aïllat de tot i tothom, submergit en una profunda depressió. És hivern i no té ningú amb qui parlar. Llavors, fa allò que qualsevol persona amb seny faria si es trobés en una situació tan melancòlica. Construeix un robot.
Hay un mundo enorme ahí fuera. Un mundo grande y pernicioso.
Dios mío.
Tranquilo, eso tranquilo, tranquilo. Son pájaros, muy pernicioso.
¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura?
Para nada.
Para tirarse a dormir.
¿Leíste El Facundo de Sarmiento?
Sí, claro. Civilización y barbarie.
Bienvenido a la barbarie.
El protagonista de El Suplente és en Lucio, un professor de lletres a la Universitat de Buenos Aires. La vida acadèmica ja no el motiva i vol que els seus coneixements puguin marcar la diferència, així que comença a ensenyar un barri marginal de la perifèria de Buenos Aires. Necessitarà tot el seu enginy per tirar endavant les classes i, a la vegada, creuarà tots els límits i prejudicis per intentar salvar un dels seus alumnes de la persecució d'un narco.
¿Y sabes por qué lo hago? Porque yo creo que vale la pena.
Ella es como el sol. Si te alejas demasiado, te congelas. Si te acercas demasiado, te abrasas.
El realitzador Eduardo Casanova dirigeix La Piedad. Ángela Molina interpreta la mare d'en Mateo. Tots dos viuen en un món de color rosa, un microcosmos amb ells com a únics habitants. Fins que, un dia, A ell li diagnostiquen un càncer. Història d'amor incondicional, film de terror, melodrama malaltís amb matisos de thriller, tot plegat és La Piedad, una pel·lícula difícilment classificable.
Quiero ver a mi padre.
¿Dónde está tu madre?
Tiene cáncer.
Me llamo Marta, pero si quieres me puedes llamar mamá.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 14 de gener de 2023. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, mantindran una trobada en les pròximes hores per mirar d'arribar a un acord per aprovar els pressupostos del govern per aquest any. De moment, no han volgut especificar ni el dia ni l'hora per mantenir la discreció sobre les converses. Els Mossos d'Esquadra investiguen tres menors per l'agressió d'un professor en un institut de Barcelona. Judit Peñaranda, bon dia.
Bon dia, Efren. Els fets han tingut lloc dijous a l'Institut Escola El Molí, on cinc alumnes de segon d'ESO han agredit un docent que els cridava l'atenció. Tres dels nois seran investigats per un delicte de lesions, mentre que els altres dos, en ser menors de 14 anys, no són imputables.
La ciutat de Terrassa ha viscut aquest dematí una de les mobilitzacions més multitudinàries que es recorden a la ciutat.
81 entitats i milers de persones han conformat una marxa que ha reivindicat una sanitat pública de qualitat i s'ha exigit la millora de les condicions laborals dels treballadors del sector.
En clau cultural, arrenca la 36a edició del Tradicionarios.
Amb el concert Jordi Fàbregas D.O., el Festival de Música Folk ha donat aquest divendres el tret de sortida a tres mesos de propostes d'arrel, fusió i música tradicional.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, bon dia. Estem a les portes d'un canvi de temps important que ens arribarà a partir de demà diumenge al migdia, amb un descens important de la temperatura, algunes precipitacions, ventades i neu al Pirineu, sobretot al sector occidental. Una situació que s'allargarà pràcticament durant tota la setmana. Com a mínim, la sensació de fred. De moment, però, estem a l'espera aquesta tarda amb el pas de bandes de núvols alts que circularan pel país d'oest cap a est. El vespre es farien més espessos, tot i que avui no esperem precipitació. Avui la temperatura, transitòriament, la màxima serà més alta, tret de punts de la plana de Lleida, on serà lleugerament més baixa. El camp de Tarragona fins i tot es podrien arribar a fregar els 18 o puntualment els 19 graus. Demà diumenge, sol o pinzellades de núvols alts fins a migdia. A partir de llavors, la nubositat de tendència a guanyar ràpidament terreny d'oest cap a est i amb precipitacions que faran acte de presència ja al vessant nord del Pirineu a partir del matí, s'aniran extenent a la resta del Pirineu. També a la tarda, precipitacions del quadrant nord-est del país. Cota de neu en un primer moment al voltant dels 1.200 metres, baixant cap als 1.000. Al vessant nord del Pirineu, al final de la jornada, la cota se situarà al voltant dels 800. Temperatura màxima i mínima demà clarament més baixa, fins i tot la mínima es donaria al final de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En general es manté la tranquil·litat a la xarxa viària. Puntualment sí que parlem encara d'aturades a la ronda de dalt de Barcelona, entre la zona de Sarrià i Vallcarca en sentit Besòs. És per un vehicle variat que està ocupant un carril i complicant el trànsit en aquest punt de la ronda. També compta amb la boira, present encara en alguns punts, sobretot a Terres de Ponent, en el cas de l'autovia 2, el tram entre Soses i Belllloc d'Urgell, i en el cas de l'autopista AP2, sobretot a la zona de Castelldans. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. I en esports, el Barça de bàsquet es queda fregada la remuntada davant d'un Efes que es va exhibir en moda campió a l'Eurolliga.
L'equip turc va dominar durant gairebé tot el partit i, tot i reaccionar en el quart-quart, l'empenta de Mirotić i Higgins no va ser suficient per evitar el 75-80 final.
A les vies de so, Jaume Dormois. A la producció dels serveis informatius de la xarxa i us parlen Judit Peñaranda i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, mantindran una trobada en les pròximes hores per mirar d'arribar a un acord per aprovar els pressupostos del govern per aquest any. De moment, però, no han volgut especificar ni el dia ni l'hora per mantenir la discreció sobre les converses.
Pere Aragonès anunciava ahir des de Manresa que les hores vinents serien decisives per arribar a un acord sobre pressupostos. Aquest matí feia una crida a la responsabilitat dels partits per tancar els comptes.
La majoria de la població, que és la que necessita, que posem sempre, i ara avui també, des del govern de Catalunya i des del Parlament, és la majoria de la població la que necessita avui, que tenim l'oportunitat de posar tots els recursos disponibles, totes les eines, també les que estem discutint aquests dies, al servei de la ciutadania. Aquesta responsabilitat també l'hem d'exercir.
L'alcaldable d'Esquerra Barcelona, Ernest Maragall, ha assenyalat directament al PSC.
Aquí està jugant el PSC quan segueix donant llargues i segueix, diguéssim, quan ja està tot parlat, quan ja està tot decidit, quan ja està tot negociat, quan ja està tot treballat, però encara no dona... A quins interessos representa? No els de la ciutadania.
Aquest matí des de Sant Cugat, Salvador Illa ha assegurat que estan oberts a escoltar sempre i quan s'acceptin les seves propostes.
Últimament jo he tingut un contacte recent telefònic amb el senyor Aragonès i hem quedat amb el president de la Generalitat i hem quedat que ens veurem en algun moment i no, per discreció no concretaré ni quan ni on i no hi ha, diguem-ne, cap llindar de temps. És a dir, el pressupost està prorrogat. Si la proposta o oferta que fa la nostra formació política doncs és acceptada per el govern de Catalunya, doncs seguirem treballant i si no, doncs ja ho he dit abans, el senyor Aragonès ha de buscar suports, pot buscar suports a altres formacions polítiques, no?
Per la seva banda, Junts per Catalunya ha reunit el seu Consell Nacional a Igualada. Des d'aquí, el secretari general de la formació, Jordi Turull, demana a Aragonès que s'impliqui en la negociació dels comptes.
I per nosaltres no quedarà de reunir-nos i de defensar aquestes propostes i mirar d'aconseguir-les. Però també li demanem al president Aragonès que ha d'assumir la seva responsabilitat que li pertoca i ha d'implicar-se en la negociació perquè així, amb perdigonada i de manera laberíntica i jugant a tres bandes i jugant a més a cuit d'amagar, és impossible, permeteu-me, arribar a qualsevol acord. I crec que no només amb nosaltres.
Un dels punts que s'estaria negociant en els comptes és el desbloqueig de l'ampliació de l'aeroport del Prat. L'alcaldable d'Esquerra Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia que reobrirà el debat després que el govern espanyol i Aena els descartessin fa un any a causa de la polèmica pel valor ecològic dels terrenys de la Ricarda.
Els Mossos d'Esquadra investiguen tres menors per l'agressió a un professor en un institut de Barcelona.
Els fets han tingut lloc aquest dijous quan un grup de 5 alumnes de segon d'ESO de l'Institut Escola El Molí, al districte de Nou Barris, van agredir un professor que els va anar a cridar l'atenció a un lavabo on s'hi havien quedat un cop acabada l'hora del pati. El professor va denunciar els fets als Mossos, que van traslladar els alumnes a comissaria i van contactar amb els seus tutors perquè els anessin a recollir. El centre ha obert un expedient informatiu per aclarir els fets i compta amb l'assessorament de l'equip tècnic del Consorci d'Educació i la Inspecció Educativa per tal de restablir el clima de convivència el més aviat possible. Tres dels nois han quedat investigats per un delicte de lesions i ja estan citats a declarar davant la Fiscalia de Menors. Els altres dos nois, en ser menors de 14 anys, no són imputables.
El conseller d'Educació, Josep Gómez González Cambray, volíem dir, ha apel·lat a la implicació de tots per poder eliminar aquest tipus d'agressions.
Assegura que es tracta d'una xacra que s'ha de treballar ja des de l'escola.
És insuportable el nombre de dones assassinades per les seves parelles o exparelles, el nombre de violacions, el nombre d'abusos, d'assetjament digital o de control de l'aparell, d'augment de l'homofòbia, i totes aquestes situacions són un fracàs de tota la societat. Tenim molt clar també que l'educació sexoafectiva és la millor política que podem fer avui per prevenir les violències masclistes del demà.
González Cambray ha fet aquestes declaracions durant la inauguració de la jornada Coeduquem per a una societat més igualitària del Consell Escolar de Catalunya, que ha tingut lloc aquest matí a Vilafranca del Penedès.
La ciutat de Terrassa ha viscut aquest matí una de les mobilitzacions més multitudinàries que es recorden a la ciutat. 81 entitats i milers de persones han conformat una marxa que ha reivindicat una sanitat pública i de qualitat i s'ha exigit la millora de les condicions laborals dels treballadors del sector.
L'estació del nord de Terrassa ha estat el punt de sortida de la manifestació per la defensa de la sanitat pública a la ciutat. La mobilització més massiva feta a nivell local des de la fi de la pandèmia ha comptat amb la participació de 81 entitats. La marxa dels milers de participants que han recorregut els carrers de Terrassa, entre els que hi trobaven membres d'entitats i simpatitzants de la causa, s'han aturat en dues ocasions. La primera ha estat davant l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa per llegir un comunicat oficial de la Comissió d'Entitats per la Sanitat Pública de Terrassa, i l'altra parada ha estat davant l'Ajuntament, que ha posat punt i final després de la lectura d'un manifest que informava les administracions que la lluita continuarà en els propers mesos. De fet, a finals de gener hi ha prevista una vaga de 2 dies, concretament el dimecres 25 i el dijous 26. Les reivindicacions han pivotat amb les següents reivindicacions: el col·lapse del servei d'urgències, les llargues llistes d'espera per la deguda atenció dels ciutadans, els discursos ensucrats, segons Marea Blanca, que no porten enlloc, o la millora de la situació laboral dels treballadors de la primària.
El grup de recerca de l'UPC Biocom, amb seu a l'Hospital Germans Trias, defensa que cal seguir amb la vigilància davant la possible arribada de variants de la Covid. Tot i això, afirmen que el grau d'immunitat a Catalunya és tan elevat que no ens ha de preocupar per l'obertura de les fronteres a la Xina. És una crònica de Susana Soldado Càliz des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Segons afirmen els investigadors, la Xina està vivint el que nosaltres vam viure el març de 2020. L'elevada població del gegant asiàtic amb més de 1.400 milions de persones pot generar noves variants que acabin arribant a territori català. I és per això que defensen que s'ha de mantenir el sistema de vigilància i la seqüenciació de mostres. Tot i això, des del Biocom asseguren que no ens hem de preocupar si això passa, ja que el nivell d'immunitat de la població catalana és molt elevat. Daniel López és investigador del grup de recerca Biocom i professor de l'UPC.
Jo diria que el grau d'immunitat a nivell col·lectiu aquí és prou gran com perquè no hàgim d'estar preocupats. Si realment és més transmissible, arribarem a tenir-la, però en principi no hauríem de tenir por, és una variant més. Esperem que el nostre sistema immunològic també li pugui fer front igual a les moltes altres que hem tingut.
Per poder mantenir aquest grau d'immunitat, des del grup de recerca recorden la importància de la quarta dosi, sobretot entre els majors de 65 anys i les persones de risc.
Però quina és la situació del coronavirus als territoris després de les festes de Nadal? El nostre company Albert Pascual, des de 21 Ràdio, ho ha pogut analitzar amb Josep Rebull, cap de Medicina Preventiva de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
La grip i la Covid-19 segueixen a la baixa a Catalunya, tot i les festes de Nadal. A l'Hospital de Tortosa, esta segona setmana de l'any, hi ha 12 persones ingressades. Josep Rebull, cap de Medicina Preventiva del Verge de la Cinta, explica que el factor de risc està en les persones més vulnerables, gent gran, persones amb patologies o que no s'han vacunat.
El Covid no ha desaparegut, està, però estem en una altra realitat. No té res que veure en la realitat que vam veure el 2020 i el 2021. Estem en un Covid, tenim Covid ingressats, tenim algun asimptomàtic perquè encara es fa alguna prova que van desapareixent per a la gent més vulnerable, que és un entorn vulnerable i l'hem de protegir. I en aquests moments, ahir teníem 12 Covid, 2 ingressats a l'UMI, la majoria asimptomàtics, 8 o 9, en gent vulnerable o en gent que no té les dosis de vacuna corresponent, majors de 65 anys, en malalties concomitants. Aquesta és la realitat que ens dona faena en aquests moments encara el Covid.
Per a la resta de les persones, el que recomanen i insistixen els experts és en vacunar-se amb les dosis de reforç que ja inclouen les noves soques del virus, unes indicacions que les han de tenir en compte, especialment la població de risc.
La primera jornada de la Marató de Donants de Sang suma ja 1.062 donacions arreu de Catalunya.
Com és habitual, cada any les donacions de sang es redueixen durant les festes de Nadal, ja sigui pel repunt de grip o perquè les cites familiars centren tota la nostra atenció. És per això que el Banc de Sang i Teixits ha posat en marxa la primera campanya del 2023 animant a donar sang per restablir les reserves. Des d'aquest divendres i fins al proper dia 20 de gener s'espera que més de 10.000 persones hi participin. De moment han reservat cita a prop de 6.000 donants arreu del territori. Cal destacar que de les primeres 1.062 donacions, 103 persones ho han fet per primer cop a la seva vida.
L'Ajuntament de Tortosa adjudicarà i iniciarà en breu les obres del primer pàrquing que s'ha de construir als antics terrenys de la Renfe, recuperats al centre de la ciutat després d'un acord amb Adif signat al desembre. Aquest primer pàrquing tindrà espai per a un centenar de vehicles, serà gratuït i espera solucionar la problemàtica dels aparcaments al centre de la ciutat. Ho amplia Dani Camacho des de Canal Terres de l'Ebre.
El segon aparcament previst tindrà una capacitat per a 250 vehicles i estarà tocat de la Ronda Reus. Tots dos s'ubicaran als antics terrenys de Renfe, que l'Ajuntament va recuperar fa justament un mes. A més, la intenció és millorar la mobilitat entre el centre de la ciutat i el barri del Temple, pensant especialment en el comerç local. Ho explicava l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, en una entrevista a Canal TE.
El primer d'ells ja està l'obra pendent ja d'adjudicar, finalitzat ja la presentació de les ofertes aquesta setmana, per tant, la setmana que ve ja obrim les pliques i, per tant, ja iniciem tot el procés per adjudicar-ho i, per tant, també ens permetrà poder tindre un espai que ens generi aquest esponjament, també aquesta millora de la mobilitat pel que fa al centre de la ciutat, al barri del Temple, però especialment també pensat en el nostre comerç local i, per tant, que tinguin aquest aparcament disponible per tal que la gent pugui vindre a comprar amb molta més facilitat.
Més enllà del curt termini, els canvis urbanístics previstos són de llarg recorregut, des de la connexió dels carrers Màrtirs i Cervantes amb el barri del Temple fins a la configuració dels espais, tot per unir dos barris de la ciutat fins ara separats pels antics terrenys de Renfe.
I en aquest sentit, Granollers inaugura l'exposició interactiva Rehabilitem, una mostra que pretén destacar la importància de la rehabilitació d'edificis. Estarà oberta fins l'1 de febrer i es podrà visitar a la delegació del Vallès Oriental del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona. Ho amplia Sílvia Sánchez des de Ràdio Granollers.
L'exposició Rehabilitem vol donar a conèixer els avantatges de tenir uns habitatges rehabilitats, accessibles i adaptats a les necessitats actuals de confort i estalvi energètic. Es tracta d'una exposició sensorial i interactiva que amb missatges clars dona resposta a preguntes com què és, com es pot fer i per què cal rehabilitar. Josep Lluís Sala, delegat del Vallès Oriental del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, explica que, entre d'altres, propietaris individuals o col·lectius han de valorar la rehabilitació del seu edifici per reduir la factura energètica o per disminuir l'impacte climàtic.
Beneficiar-te de les deduccions fiscals que hi ha d'aquests ajuts i el més important és per posar el nostre gra de sorra per prevenir, diguéssim, el canvi climàtic i no emetre tantes emissions de CO2 a l'atmosfera.
Amb l'exposició es posen de manifest diferents línies d'ajudes, entre les quals destaquen les dels fons europeus Next Generation.
En clau cultural arrenca la 36a edició del Tradicionarius.
Amb el concert Jordi Fàbregas D.O. al Festival de Música Folk ha donat aquest divendres a la nit el tret de sortida a 3 mesos de propostes d'arrel, fusió i música tradicional. En total, més de 60 grups i artistes passaran per l'auditori del Centre Artesà Tradicionarius i posaran el seu segell a més de 50 activitats. El concert ha reunit un bon grup de compositors joves de música d'arrel, com ara Laia Vallès, Manu Sabater, Pau Benítez, Roger Andorrà, Marçal Ramon i Cati Plana per arranjar 12 peces de l'univers musical de Fàbregas. Patri Garcia, Arturo Gaia, Arnau Ubiols, Jaume Arnella i Cisco Carponell han estat alguns dels músics convidats a l'escenari. El festival estarà en marxa fins al 31 de març i, tot i que la major part dels actes tindran lloc a la Casa de la Música Tradicional, alguns dels concerts trepitjaran l'escenari del Palau de la Música.
Aquest any es celebra l'any Vallverdú, un en record de l'escriptor Josep Vallverdú. L'Espluga de Francolí no ha volgut perdre l'oportunitat de sumar-se als actes commemoratius. Ens ho explica Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
Aquest any es commemora els 100 anys del naixement de l'escriptor Josep Vallverdú, qui va residir durant 27 anys a l'Espluga de Francolí i va ser nomenat fill adoptiu del municipi l'any 2008. Tot i que s'han programat activitats al llarg del territori, l'Espluga de Francolí s'assume a la seva celebració amb un acte d'homenatge i tot un seguit d'activitats coordinades per l'Ajuntament i en col·laboració del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla i el Casal de l'Espluga de Francolí. Al llarg de l'any, associació centres educatius i la biblioteca del poble seran també convidades a preparar activitats al voltant de la figura de Vallverdú.
L'Orquestra Art Simfònica Jove del Vallès Oriental oferirà un repertori de fragments simfònics de l'obra del Trencanous de Tchaikovsky, un dels ballets més importants arreu del món. Ens ho explica Roger Rams des d'Ona Codinenca.
Serà el proper dissabte 14 de gener a les 7 de la tarda al Centre Cívic La Fonteta de Sant Feliu de Codines com a concert d'any nou per encetar aquest 2023 musicalment parlant. El director Josep Maria Sauret explica qui forma part d'aquesta orquestra.
El jove projecte orquestral està format per joves d'entre 14 i 25 anys que els seus estudis musicals són una prioritat per a ells. Molts d'ells es dedicaran a la música, tenen aquesta oportunitat de agafar l'experiència professional a dins d'una simfònica en la qual hi ha alguns músics professionals de llarga trajectòria que assagen amb ells, participen en la seva formació i toquen conjuntament en els assajos i en els concerts.
A més, en aquesta ocasió, tot i que la música serà la clara protagonista del certamen, el jove projecte orquestral comptarà també amb la col·laboració de l'actriu Vicky Amador. Les entrades per aquest concert d'any nou del jove projecte orquestral es poden comprar online a través del web d'entrapolis.com o a les taquilles del Centre Cívic de Sant Feliu de Codines una estona abans de la funció.
Notícies en xarxa. Esports.
El Barça de bàsquet es queda fregada la remuntada davant d'un Efes que va exhibir-se en mode campió de l'Eurolliga.
Els blaugranes van saber reaccionar en un partit que se'ls va complicar des de l'inici, però ho van fer molt tard. L'equip turc va dominar durant gairebé tot el partit i es va plantar a la mitja part 11 punts per sobre del marcador. El Palau es va encomanar a un gran Mirotić que va mantenir l'equip viu fins al final i en Higgins, protagonista de l'últim quart, però res va ser suficient per evitar el 75-80 final.
Aquest vespre arriba el torn del Girona a la Lliga ACB.
Els gironins reben el Bilbao, que lluita per ser a la Copa. Les últimes victòries els situen dos triomfs per sobre les places de perill. Els altres tres equips catalans de la Lliga, Barça, Penya i Manresa, jugaran diumenge. El conjunt vegenc ha anunciat aquest divendres la rescissió del contracte de Tyson Pérez, mentre que el Joventut ha comunicat la lesió de Pau Ribas.
A la Lliga Femenina Endesa, el Cadí la Seu posarà a prova el seu moment dolç.
Després de dues victòries a la Lliga i de l'accés als vuitens de l'Eurocup, avui trepitgen la pista de l'equip més en forma de la competició, el València, co-líder amb l'Espart Girona i que encadena 11 victòries. Diumenge serà el torn d'un duel català a Fontejau, l'Espart Girona-Barça-CBS a les 4 de la tarda.
I anem en directe a Terrassa, on l'equip local s'enfronta al Cavalla en partit corresponent a l'onzena jornada de la Divisió d'Honor Masculina. Allà hi tenim el nostre company Miquel Romagosa. Miquel, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia des de l'àrea olímpica. Doncs acabem d'arribar tot just al temps de descans amb el resultat favorable al Club Natació Terrassa, 2-1, 6-4, al Cavalla de Ceuta, en un partit on l'equip de Didac Covacho hauria de sumar, no hauria de tenir problemes per sumar els 3 punts. De seguida comença la segona meitat d'aquest resultat, com dèiem, 2-1 per al Terrassa, 6-4 davant el Cavalla de Ceuta.
Moltes gràcies, Miqui. En hoquei, el Noia torna a posar-se en marxa a la competició domèstica i ho fa veient-se les cares amb un Girona que ve de guanyar al Sant Cugat. Ho amplia Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Bon dia. Després de tancar la primera volta de la competició com a tercer a la taula, el Noia enceta avui la segona volta rebent el Girona en la 14a jornada de la Parlem Hockey Lliga. Els de Pere Bàries miraran d'oblidar la desfeta de diumenge passat en l'últim minut i recuperar així les bones sensacions d'uns primers mesos prolífics on han aconseguit, a banda de la tercera posició de la taula, classificar-se per a la Copa del Rei com a caps de sèrie i per a la propera ronda de la nova i renovada Lliga de Campions. El Girona, per la seva banda, ve de guanyar el Sant Cugat a domicili i de tancar la primera volta en l'onzena posició. Xoc d'estils entre els homes de Ramon Benito i els d'un Pere Vàries, que confia sumar per triplicat en un partit que titlla de complicat.
Per mi serà un rival complicat, amb jugadors que, a més a més, interpreten molt bé el que necessita el partit, perquè tenen jugadors amb experiències com l'Àlex Grau, per exemple. Per tant, doncs, bueno, requerirà de la nostra millor versió. Estic convençut que si l'aconseguim tenir, els tres punts es quedaran a casa, però sí que ens obligarà és a tenir la millor versió i, a més, hem d'intentar no deixar escapar més punts a casa, ja que ja han perdut amb Reus i Voltregà.
Noia Girona, doncs, avui a partir de 8:15 del vespre a l'Olímpic de l'Ateneu i sota el comandament dels col·legiats Miguel Díaz i Iván González.
El líder grip Club Hoquei Mataró podria ser un dels 8 equips participants a la propera edició de la Copa de la Reina, però per ser-hi necessita una victòria davant l'Alpicat i esperar alguna ensopegada del Voltregà o del Liceu. Ens ho explica Josep Maria Espà des de Mataró Ràdio.
El líder grip Mataró estarà a la Copa de la Reina si guanya el seu partit amb l'Alpicat i Liceo o Voltregà perden els seus enfrontaments. Una tercera via seria una derrota del Vigas, el més àmplia possible, contra Liceo, més una golejada del Mataró per millorar el gol a verà general. Però aquesta tercera opció és més que complicada. S'aconsegueixi o no, des del Club Mataroní es dona importància que un equip tan jove estigui lluitant per aquests reptes, després, sobretot, de recuperar la categoria als despatxos. Escoltem el tècnic Oriol Perarnau.
Sí, en realitat també és cert que és l'equip més jove de la categoria. Sí que és veritat que això ens dona coses molt bones. En algun moment potser ens ha faltat un punt d'experiència o veterania que ens donen algun tipus de partits que se'ns ha escapat algun punt, però bé, l'equip creix cada setmana, és una categoria d'aprenentatge per ella i aprenentatge accelerat, i penso que si tenim els punts que tenim és perquè s'estan fent coses ben fetes.
El duel d'aquest dissabte es juga a les 8 del vespre al Jaume Parera i León, com la resta de partits, en una jornada unificada on només el Cerdanyola, les Roces, comença a les 5 de la tarda.
En handbol, el Granollers empata amb l'Aula Valladolid per 24-24 al Palau d'Esports de Granollers i no aconsegueix aixecar vol. Les vallesanes arriben a l'equador de la Lliga Iberdrola en el penúltim lloc de la classificació i hauran de lluitar per apropar-se a les places de permanència. I fins aquí el Notícies en Xarxa d'aquest dissabte. Gràcies per acompanyar-nos i que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Sets un olor de pa. somriu a mi, picant de mans. Em xuclaven les tenebres, era incòmode el coixí. El giraves volta i volta, intentant desfer el neguit. I t'enfonses 30 metres sota el terra del teu món. Fa calor i tot és negre, no t'avisen mai les pors.
Busques oranetes i el que trobes són voltors. Ara les has vist de tots colors.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen 3 menors per l'agressió a un professor en un institut de Barcelona. Els fets han tingut lloc aquest dijous, quan un grup de 5 alumnes de segon d'ESO de l'Institut Escola del Molí, al districte de Nou Barris, van agredir un professor que els van cridar l'atenció a un lavabo on s'hi havien quedat un cop acabada l'hora del pati. El professor va denunciar els fets als Mossos, que van traslladar els alumnes a comissaria i van contactar amb els seus tutors perquè els anessin a recollir. El centre ha obert un expedient informatiu per aclarir els fets i compta amb l'assessorament de l'equip tècnic del Consorci d'Educació i la Inspecció Educativa per tal de restablir el clima de convivència el més aviat possible. 3 dels nois han quedat investigats per un delicte de lesions i ja estan citats a declarar davant la Fiscalia de Menors. Els altres 2 nois, en ser menors de 14 anys, no són imputables. I els Mossos d'Esquadra, d'altra banda, investiguen una agressió a una dona trans a Barcelona. Els fets haurien ocorregut al barri del Poble Sec de Barcelona, on la dona hauria rebut insults transfòbics, segons ha confirmat l'Observatori per l'Homofòbia. Des de l'entitat se li ha ofert atenció jurídica i, en coordinació amb la policia catalana, s'ha posat a la seva disposició un servei de suport psicosocial.